Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.
Salutacions, contrabandistes. Hem començat amb la sintonia del programa especial que dediquem a Guatemala un cop al mes o un cop cada dos mesos per fer difusió de la realitat que es viu en aquest país centreamericà, la República de Guatemala, i per solidaritzar-nos amb totes les lluites que s'estan donant a terme en aquest país des de fa molts anys, especialment des de l'any 96, quan es van firmar els acords de pau que significaven la fi de la guerra interna que va viure el país durant més de 30 anys. Avui, concretament, parlarem de les brigades d'acompanyament, de treball i solidari que fa l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. I abans d'entrar a parlar amb la nostra convidada d'avui, us recordo que tenim un blog que és onesdepau-guatemala.blogspot.com, en el que hem penjat tots els àudios d'aquests programes monogràfics especials en els que parlem de Guatemala. Hem parlat dels processos de pau, de la violència que viu el país, de també a temes més culturals, de la cultura maia, també del mestissatge que es viu, de la ingerència internacional, en fi, de moltes coses que us pot interessar, i teniu aquest blog si voleu escoltar-los. Ones de Pau, guatemala.blogspot.com. Anem a saludar a la Maria, que avui ens acompanya aquí als estudis de Contrabanda FM. Hola, Maria Pixel.
Hola, bona nit.
Gràcies per venir a Contrabanda.
De res, gràcies per convidar-me.
Molt bé. Bueno, anem a presentar una mica breument l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, de la qual tu ets membre i també encarregada una mica de coordinar el que són les brigades, però explica'ns abans què és l'associació per a aquells que no la coneguin.
Doncs l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala és una associació que neix als anys 80. La seva era una realitat en aquell moment a tota Centroamèrica molt diferent a la que hi ha ara, o no tan diferent. Aleshores comença la nostra associació a tenir solidaritat amb Guatemala, en concret amb algunes organitzacions que ja existien en aquell moment, la URNG, que era la guerrilla en aquell moment, i altres associacions de caire sindical i lluitador, com podia ser el CUC i altres organitzacions.
Molt bé.
La nostra associació té àmbit aquí en Barcelona, català, però també estem coordinats amb altres associacions que també treballen en Guatemala i que formen part de lo que seria la coordinadora de l'Estat espanyol. En aquest moment hi ha seu d'aquestes organitzacions a València i a Saragossa i a Madrid.
Molt bé. També val la pena recordar que l'associació funciona des d'aquells antics i històrics comitès des de l'any 85, per tant, l'associació
abans del 85.
I abans inclús del 85. Per tant, eren moments on hi havia la guerra i el recolzament, que ara també és important, però llavors ho devia ser molt també, no?
Doncs en aquell moment era un moment molt diferent, era un moment en què la guerra estava en plena situació de conflicte. Els anys 80 van ser, com es pot saber, un dels més crus de la guerra, però desgraciadament, i tot i que s'han signat els acords de pau en el 96 que deies abans, la situació a Guatemala continua sent una situació de conflicte, una situació on els problemes que hi havia per mantenir la guerra encara hi són, i els acords de pau, que d'alguna manera podien pal·liar alguns d'aquests problemes, no es posen en pràctica pràcticament cap.
Molt bé. Ja hem recordat al llarg d'aquests monogràfics que hem fet durant l'any 2009 i aquest 2010, doncs, tota la violència que hi ha amb estadístiques de guerra. Es calcula, ara ho diré grosso modo, però són 6.000 assassinats cada període, doncs, d'un govern, que són de 4 anys. Per tant, doncs, hi ha molts assassinats cada... No, perdó, 6.000 assassinats a l'any. Per sí. Tant, són més de 24.000 assassinats cada període d'un nou govern, aproximadament, potser una mica menys, però les xifres, doncs, són realment molt, molt fortes, tenint en compte, doncs, que aquí, per exemple, a Catalunya, que són 6 milions d'habitants, doncs, poden haver-hi potser 40 assassinats a l'any. Això ens ho recordava un especialista no fa massa. Amb una població que és el doble, més o menys, doncs, en tenim 6.000 cada any. A més, la impunitat implica que no s'investigui i, per tant, doncs, que molts d'aquests assassinats quedin, doncs, sense investigar i sense jutjar. Impunitat màxima. Són assassinats lligats a molts conflictes de la terra, sobretot, però també d'altres tipus de racisme i d'interessos econòmics. Aleshores, què es pot fer des d'aquí? Una persona que vulgui fer les brigades, que ara ens explicaràs amb quines associacions, no? Però així d'entrada... Què es pot fer des d'aquí per intentar ajudar d'alguna manera, doncs, a pal·liar tot això, que com veiem és molt gros i difícilment, doncs, canviable?
Doncs, per canviar un país s'ha de canviar des de dins, no es pot canviar des de fora mai. El que sí que podem fer nosaltres és, evidentment, conèixer el tema, que desgraciadament aquí mai arriba informació sobre aquests països si no és una catàstrofe natural o algun tipus d'accident. I després de conèixer aquesta situació, doncs, intentar des d'aquí donar el màxim de suport a aquestes organitzacions o persones que estan treballant a Guatemala per canviar la situació que ells tenen. Però sempre un suport als protagonistes, que han de ser els guatemalencs, no nosaltres. I en un brigadista que viatgi a Guatemala durant un estiu o durant un mes, és evident que el primer que ha de fer és conèixer Guatemala i conèixer les persones que estan fent allà des de in situ.
Molt bé. Faig un apunt informatiu abans d'anar de concretar amb aquestes tres organitzacions, principalment amb les que treballa l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, allà a la República de Guatemala, per veure, doncs, quina és la relació i quina és, doncs, la feina que es pot fer. I aleshores, aquest apunt informatiu, abans us dic que el 28 d'abril a les 7:30 hi ha la segona reunió informativa d'aquestes brigades. És la reunió prèvia als tallers de formació que es faran tots aquells, doncs, i totes aquelles que vulguin, doncs, que tinguin intenció de fer les brigades. Recorda'm en què cau el 28, Maria, ho saps?
El 28 és, jo diria, dimecres, sí, dimecres. Dimecres a les 7:30 és aquesta reunió. La finalitat no és conèixer informació sobre Guatemala, sinó conèixer informació sobre les brigades, tots els requisits que nosaltres demanem, què s'ha de fer per poder viatjar a Guatemala com brigadista de l'associació. És una pinzellada de tot el que els compromisos que hauran d'assumir.
Molt bé. Tenim tres organitzacions principalment: el Tsukim Pop, el Frente Nacional de Lucha i la Fundació Toriello. Explica'ns breument, doncs, què és Tsukim Pop, per exemple, i després quina és la seva demanda, perquè, doncs, han demanat el recolzament i la col·laboració de brigadistes.
Sí, nosaltres treballem en diverses organitzacions de Guatemala i cada any decidim donar suports a unes concretes. Hi ha algunes que es mantenen més en el temps i d'altres que les anem canviant per donar suport diferents a diferents organitzacions i que també la gent conegui diferents lluites que s'estan fent. Per aquesta temporada, que cal dir que les brigades que faran amb nosaltres no s'han de fer en un mes concret, sinó que una vegada feta la formació, el brigadista pot anar a Guatemala el mes que li vagi millor. O sigui, és evident que a l'estiu sembla ser que és la majoria de la gent que li va millor, però no té per què ser l'estiu. La formació sí que serà ara el mes de maig i juny, i el viatjar pot ser a partir de juliol, a l'agost, al setembre o a l'octubre, quan sigui, quan ell li convingui. Aquestes organitzacions que tu deies, en les quals treballarem, una és Chucking Pop. Chucking Pop és una federació d'organitzacions, un moviment que, en el qual estan integrades diverses organitzacions de Guatemala. Nosaltres en aquest cas treballarem en dues organitzacions que estan integrades en el moviment Chucking Pop, que són CDPM o ASOSMO. CDPM és una organització que s'encarrega de fer alfabetització, temes agrícoles, treballa el medi ambient, treballa amb dones, treballa tot el que és organització comunitària, fa formació d'alguna manera tant política com de capacitació. El seu lloc de treball i la seva zona de treball seria Quetzaltenango. Clar, ara aquests noms, per un brigadista que no conegui Guatemala, no volen dir res, però buscant en un mapa ja veurien que aquesta és una zona de l'altiplà i que està justament a l'occident del país. La demanda per fer amb CDPM és aquesta, que deia que pot ser qualsevol d'aquestes temes que he parlat, i en el cas de SOSMO és una feina molt, molt semblant. També es treballa o s'integra la qüestió de salut comunitària, i aquests no treballen a Quetzaltenango sinó a Huehuetenango. Huehuetenango és un departament que està a la frontera amb Mèxic, a prop de Chiapas, que la gent coneix més poder, no? El que fan el brigadista és integrar-se en un dels grups de treball que tenen aquestes organitzacions, i ells col·laboren activament, però no són ells els que decideixen què és el que s'està fent allà. Els brigadistes que poden integrar-se pot ser una sola persona, no té per què ser un grup de persones. Preferim sempre que hi vagin dues persones perquè es fan més companyia, perquè, però si no és possible, la persona que vulgui viatjar sola també ho pot fer.
A mi m'agrada intentar definir això de les brigades, que per cert també aprofito per dir que l'any passat, el 2009, a Ones de Pau vam fer un monogràfic especial sobre brigades de pau al PBI, no? Brigades Internacionals de Pau, i vam definir-ho bastant també el que és la brigada, però m'agrada també matisar-ho que això no és ni turisme revolucionari, perquè evidentment anem a acompanyar almenys dos de les organitzacions doncs, més potents i més punteres en el que són les lluites i reivindicacions populars, inclús es podria dir revolucionàries encara, perquè són canvis importants els que es demanen, i per tant no és turisme revolucionari, però sí que estem al costat de lluitadors de primera fila, i també al mateix temps, a banda del turisme revolucionari, tampoc són unes vacances. Per tant, la gent doncs, ha de saber que sí, que és el temps doncs, que ells puguin disposar, que s'ha d'aprofitar doncs, per conèixer el país, però que ha d'haver una implicació. Aleshores, jo ho sintetitzo amb solidaritat i aprenentatge. Quan dic aprenentatge em refereixo que ha d'haver una reciprocitat de coneixements i un intercanvi. Nosaltres no anem a ensenyar res, anem a aprendre el que puguem i podem compartir doncs, també aquestes situacions de lluita i aquests processos doncs, en els que es trobi cada organització. Oi?
Per suposat, nosaltres no anem allà a fer assistencialisme de cap mena. Anem a compartir, anem a donar suport, però també nosaltres som els primers que ens beneficiarem d'aquesta situació, perquè l'experiència també serà per la persona que viatja. El coneixement i l'aprenentatge també serà per la persona que viatja. No anem a ensenyar res, nosaltres anem a compartir, evidentment, i anem a intercanviar.
Aprofito per fer un altre punt. El dia 10 de maig, Henry Morales, que és el coordinador d'aquesta organització de Chucking Pop, serà aquí a Barcelona. Per tant, també seria una manera d'apropar-se a una de les persones doncs, amb les que es podria trobar si fessin les brigades. Això serà el 9 de maig.
El
10 de maig a la Federació Catalana d'ONGs a les 7:30 de la tarda.
Al carrer de les Tàpies.
Al carrer de les Tàpies, aquí al Raval. Hem parlat una mica de Tsukim Pop, no sé si vols concretar alguna cosa més o
no,
comentar una altra.
En aquest moment, clar, explicar exactament tota la feina que podríem fer amb el Tsukim Pop, concretament en CDP i Osmo, seria molt llarg. I faig una breu pinzellada perquè la gent sàpiga de què va la brigada, en què consisteix. No consisteix en anar a construir res, no anirem a fer el que sí és evident, que qualsevol brigadista que vingui a fer les brigades a Guatemala i que tingui una habilitat en qualsevol cosa la pot posar al servei de l'organització en la qual treballa, des d'informàtica a imatge, a qualsevol tipus de feina, a sanitaris, a enginyers agrícoles. Evidentment, si un enginyer agrícola va a Guatemala i s'incorpora a una feina comunitària de camp i pot incorporar qualsevol cosa que el sàpiga, doncs serà molt benvingut, però clar, en un mes també és evident que hi ha poca possibilitat de canvi, però sí d'intervenir el canvi. Una altra organització en la qual anirem és la Fundació Toriello, que la Fundació Toriello és una fundació que es va crear a l'any 96, justament quan es signen els acords de pau. Es fa amb la idea de poder incorporar a totes les persones que havien estat lluitant a la guerrilla i que després d'estar, alguns havien viscut tota la seva vida a la muntanya, després de 30 anys a la muntanya, quan tu baixes t'has d'incorporar a tots nivells a la societat. Aleshores, aquesta fundació, amb tot el suport tant internacional com nacional, tenia la finalitat de fer una incorporació a diferents nivells, des de l'econòmic, que era gent que no tenia res, a una incorporació social, cultural. Eren persones que havien fet una tasca revolucionària i una tasca molt important per al cas de Guatemala, però que a nivell personal a l'hora d'integrar-se podien trobar dificultats bastant grans. Aleshores, neix en aquell moment, primer fent ajudes molt individuals a la gent desmobilitzada i després intentant fer ajudes col·lectives a la gent, a les col·lectivitats que s'incorporava. I encara continua funcionant aquesta Fundació Toriello, amb molta feina, per suposat, perquè els canvis costen d'aconseguir, més en una situació de precarietat, d'impunitat, d'incompliment, doncs és difícil portar a terme aquesta tasca. Però tot i així, nosaltres pensem que estan fent una feina molt important, i aquest any, l'any passat en concret, aquesta organització no havíem estat, feia uns anys que no hi anàvem, doncs hem decidit també donar suport a la Fundació Toriello.
Molt bé, Maria, deixa'm recordar una vegada més, per qui s'hagi enganxat doncs, a la conversa, el programa ja ha començat, que aquest dimecres 28 d'abril a les 7:30 hi ha la sessió informativa per a tots aquells i totes aquelles que vulguin doncs, saber amb més detalls doncs, què són aquestes brigades de treball i acompanyament solidari que organitza l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. Serà doncs aquest dimecres 28 d'abril a la Casa de la Solidaritat, que està al Raval, carrer Vista Alegre, número 15. Insisteixo una vegada més en això, que les brigades és solidaritat i aprenentatge. Perquè un dona i un aprèn, i en aquests contextos, en aquest context actual del 2010, estem parlant de les brigades 2010, en el que, per exemple, tenim a Honduras una situació molt difícil perquè hi ha hagut un cop d'estat, i com s'ha legitimat aquest cop d'estat i com doncs, la resistència intenta aguantar d'una manera no violenta, que això és molt important. Ens ho recordava la setmana passada el cap de la resistència popular de Guatemala, Carlos Humberto Reyes, i també tenim aquí, ara parlàvem de la Fundació Toriello, que intenta que s'incorporin a la vida doncs, tots aquests guerrillers que van aguantar les muntanyes, però que un cop es firmen els acords de pau doncs s'han de tornar les armes i la vida canvia. Hi ha moltes coses per lluitar, la revolució s'ha doncs, de fer encara, però és un país que ha viscut més de 30 anys de guerra i per tant saben molt bé el que significa una guerra, i ells sabran quan han d'agafar les armes, si les haguessin d'agafar algun dia, perquè això és decisió seva, i per tant des d'aquí aquests missatges de golpe per golpe i de violència per violència doncs, que l'apliqui qui vulgui, allà on vulgui. A Guatemala faran el que sàpiguen i puguin també, però recordem això, Guatemala és un país fronterer amb Honduras, on hi ha hagut un cop d'estat de guante blanco, però també amb molta repressió i assassinats, i per tant som molt conscients de les lluites que s'han de fer i el preu que tenen aquestes lluites. Qui vulgui, qui ens estigui escoltant, doncs té la possibilitat de participar en aquestes brigades i conèixer de prop i recolzar amb el que es pugui doncs, aquestes lluites que, ara en parlem també, són pels recursos naturals i per una redistribució de la terra, sobretot, doncs, més justa entre els habitants. Recordem que Guatemala doncs, té empreses espanyoles on també s'estan expoliant recursos, on també hi ha privatització dels serveis públics per part d'empreses espanyoles, com pot ser Unión Fenosa, que ja n'hem parlat aquí al programa i en seguirem parlant. Anem a centrar-nos en les brigades. Maria, hem parlat de Tsukim Pop i la Fundació Toriello.
Estàvem parlant de la Fundació Toriello. En el cas de la Fundació Toriello, que us hem dit quina és la seva finalitat en la feina, estan treballant diversos temes, tant de desenvolupament com d'ecologia, de formació de joves i de dones. Aleshores, ells demanen que els brigadistes que hi fossin i que no poguessin fer una aportació concreta en el temes com d'ecologia o d'imatges o per fer publicitat, propaganda de les seves tasques, que les que estan fent ara, anirien al Quiché a treballar amb joves i dones. En la zona del Nevac, al concret, que és una zona que hi ha en el centre del Quiché, i després a la zona del Discan, que és al nord del Quiché, o bé a Sololá, que és el departament on està el Yacatitlán. O sigui, elles demanen brigadistes per a aquestes tres zones. I seria treballar amb dones i amb joves. La tasca a fer estipularia una vegada arribats allà. També, normalment, el brigadista, una cosa que no hem dit ara aquí, és que s'ha de cobrir totes les seves despeses. Elles en aquest moment, és que ho tenia aquí present, proposen que elles donarien l'allotjament i normalment depèn, a vegades t'allotges o bé a les cases d'algú, i en aquest cas elles estan intentant tirar un tema de turisme solidari. La comunitat ha fet unes cabanes per treure diners i a partir d'aquí intentar que puguin guanyar la vida, que allò que deien dels projectes. Doncs aquestes cabanes mateixes, ells diuen que els brigadistes que vinguin li ofereixin per allotjar-se allà, i el brigadista només tindrà despesa del transport i l'alimentació. Vull dir que sempre trobem una rebuda molt solidària també per part d'ells, i en el cas de Tsukim Pop igual,
S'ha de tenir en compte també que segurament a aquesta zona concreta que dèiem del Quiché, com d'altres, ens trobarem que moltes vegades els companys, les persones que coneixem i a les que haguem d'acompanyar, parlaran en aquest cas el Maya Quiché o qualsevol altre.
Ixil, depèn de la zona.
I llavors aquí també la relació, també els homes normalment parlen més al castellà, però també hi ha moltes dones que ja estan escolaritzades i que la tradició oral ja s'ha superat s'ha complementat, llavors també pot passar. Però vull dir que quan ens trobem en aquestes comunitats camperoles, és molt possible que ens trobem que tampoc podrem parlar massa, però també hem d'aprendre a aprendre sense
sí, la comunicació no només és una cosa de paraula. L'altra organització en la qual nosaltres donarem acompanyament, sobretot en aquesta organització, en les altres dues la feina que es farà serà més una feina de capacitació, de formació, el que podríem dir de treball. També és evident que és acompanyament polític, evidentment no és per casualitat que anem en aquestes organitzacions fan una lluita, a més de fer un mitjà de subsistència. Però la tercera organització en la qual volem donar suport és el Frente Nacional de Lucha, que abans tu has anomenat. En el Frente Nacional de Lucha és una organització que té diverses tasques a fer o que fa, és un sindicat, i sobretot s'encarrega de la defensa dels recursos naturals del seu territori i dels serveis públics. Ha fet unes lluites extraordinàries els últims anys, tant en el transport públic de Guatemala com l'educació, i els últims dos anys ve de més, però la cosa s'està d'alguna manera polaritzant molt en la defensa de el servei elèctric, l'energia i l'aigua, que com abans ha anomenat en Jordi, Unión Fenosa està fent un espolio considerable del que és l'energia elèctrica i de l'aigua de Guatemala. En concret, en aquesta associació, el Frente Nacional de Lucha és una organització que està fent una lluita molt clara, molt de front, i com diu el seu nom. I no és per casualitat que en el que va d'any, vull dir, des d'octubre fins aquí, hi ha hagut 8 morts en la defensa del seu territori i de tenir la nacionalitat l'electricitat i l'energia. El cas d'Unión Fenosa és un cas que se sentirà parlar per molts altres indrets, i nosaltres pensem que hem de donar suport a aquestes persones, a aquests sindicalistes, que d'una manera clara estan donant la seva vida per defensar un dret que ells creuen que és defensar el seu territori.
Faig un apunt també informatiu. Recordo que la publicació quinzenal Diagonal, en el seu darrer número d'abril, publica en portada aquests assassinats de caps i de líders comunitaris que tenien una relació molt directa amb la defensa d'aquests recursos i amb la lluita contra la privatització d'Unión Fenosa. Per tant, no hi ha proves, però es pot mostrar molt clarament aquests vincles entre les filials d'Unión Fenosa a Guatemala i aquest caos interessat i aquestes morts de la resistència. L'altre punt que volia fer, també recordo que el bloc d'Ones de Pau, especialment el bloc d'aquests programes especials sobre Guatemala, ja vam gravar una conferència de Roberto Madrid, que és un dels caps del Frente Nacional de Lucha, que també podem dir aquí que està en busca i captura simplement per defensar la nacionalització dels recursos naturals, perdó, de la distribució de l'energia elèctrica, i entre d'altres lluites en les que es troba a primera línia. Per tant, en busca i captura simplement per defensar coses tan justes com aquestes, perquè evidentment això implica uns costos per unes persones que no tenen una capacitat econòmica, i no només van robar a la República amb la privatització, sinó també amb les tarifes que ja s'han declarat il·legals per l'acord constitucional. Bé, teniu la gravació de la conferència que va fer Roberto Madrid l'any passat a Barcelona, i veureu l'entrada en aquest bloc que, com us dic, també editem a Ones de Pau. Recordem una vegada més, Maria, digue-ho tu ara, el proper dimecres es pot assistir a aquesta reunió informativa, el dimecres, sí, 28 d'abril.
Sí, puntualitzar que aquesta reunió no és, evidentment, es pot anar o no és obligatòria, però sí que nosaltres un dels requisits que demanem és assistir a les reunions de formació. Aleshores, les reunions de formació comencen el 5 de maig a les 7:30, o sigui, aquesta podria ser considerada la data límit d'inscripció. El dia 5 de maig, a les 7:30, farem la primera sessió de formació per a les persones que estiguin interessades en anar a Guatemala. La formació es pot fer tant si es va a Guatemala com si no. La formació està dividida en 6 tallers, dels quals dos en aquest any, com que tenim la sort de que seran per aquí de gira Henry Morales i Alberto Lamadrid, Alberto Madrid, doncs dues de les sessions seran amb aquestes persones. Alberto Madrid en concret parlarà de transnacionals, és la persona que en aquest moment està fent la lluita contra Unión Fenosa, i en el cas de Henry Morales, que és a la vegada el coordinador de les brigades allà a Guatemala, doncs serà el dia 10, la segona sessió, el dia 10 de maig a les 7:30 a la Federació d'ONGs al carrer de les Tàpies, que abans havia dit el Jordi. A més d'aquestes dues sessions que acabo de dir, hi ha quatre sessions que són per conèixer la història, la situació dels drets humans, la situació de l'economia i qualsevol informació que tinguem sobre Guatemala actual.
Molt bé, per tant, aquest dimecres 28 d'abril seria la reunió informativa i després la que sí que seria obligatòria per poder fer les brigades en el futur seria la primera sessió de formació el 5 de maig i la següent sessió seria el 10 de maig.
I així ja el programa el rebran les persones que vinguin.
Molt bé.
Una altra cosa a dir és que una altra obligatorietat que tindrà el brigadista és assistir a Guatemala quan arriba, ha d'assistir durant dos dies en quatre a sis tallers d'informació per diferents organitzacions que nosaltres hem contactat per mitjà del coordinador, per conèixer a més per completar la formació que han rebut aquí allà a Guatemala. Allà es reuniran tant en l'associació o organització que treballaran com d'altres que no treballarien però que seran interessants de conèixer. Seran uns tallers que duren, com dic, dos dies. I per tant, aquests dies sí que són uns dies fixes, que són els que nosaltres demanem que han de ser allà. Per exemple, si una persona viatja al juliol, els dies 5 i 6 de juliol ha de fer aquesta formació. Si una persona viatja a l'agost, el dia 2 ha de ser-hi al matí allà per poder... Per tant, la data que ell viatjarà a nosaltres ens és igual. Nosaltres li demanem que comenci en aquests dies la brigada. Mm. O bé el 5 i el 6 de juliol, o el 2 d'agost, o l'1 de setembre, i així successivament. Mm.
Molt bé. Estem parlant de brigades 2010 i també hi ha altres possibilitats d'organitzar-se el calendari per part dels brigadistes, a part del juliol i agost, també podria ser una altra època de l'any.
Qualsevol mes, per suposat. El que passa que ara coincideix que és quan va la majoria de la gent i és quan fem la formació. Mm-hmm.
Molt bé. Recordem la primera formació el 5 de maig. També serà la Casa de la Solidaritat, com la reunió informativa del proper dimecres?
També. Mm-hmm.
Vale. Dono una altra dada també important perquè recordem que aquestes brigades les organitza l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala juntament amb les organitzacions que ja hem comentat, Chukim Pop, Frente Nacional de Lucha i Fundació Toriello. Aleshores, us recordo la web de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. És la següent: AAP Guatemala. Són les sigles AAP Guatemala. Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. Uns últims minutets, Maria, per acabar de concretar alguna cosa que creguis interessant.
Doncs no, simplement que s'animin les persones que estiguin interessades, que sí que és veritat que Guatemala és un país amb molts problemes, però també és un magnífic país amb una gent increïble i serà una experiència que no podran oblidar mai.
I també es prendrà consciència, si no la tenien, de que aquests problemes que té Centroamèrica i concretament Guatemala tenen molta relació
amb el que tenim aquí,
amb el que fem aquí, no?
I amb el que fem aquí i com vivim aquí.
Molt bé. Sí que havíem comentat d'apuntar a la contracimera d'Enlazando Alternatives, que es farà també el mes de maig, perquè també la gent que estigui interessada s'informi a través dels mitjans o inclús a través del programa que farem difusió, perquè també és la contracimera per fer front a la cimera oficial que faran els caps de govern i d'estat d'Amèrica Llatina i del Carib. Aleshores, aquí es faran uns tallers, unes conferències, tipus fòrum social català, més o menys, per entendre's, o, sí, o fòrum mundial, i també doncs, es parlarà de Guatemala.
Sí, sí, serà a Madrid, serà el 14, 15, 16 de maig, i evidentment serà a nivell internacional, on ja ens estem agrupant per tallers i per temes. En el cas de Guatemala, nosaltres com a organització i en les altres organitzacions que hem dit abans de l'estat espanyol i d'Europa, fem uns tallers, en concret un contra la impunitat i el genocidi a Guatemala, que també evidentment té relacions amb altres impunitats i altres genocidis, també l'estat espanyol té molt a respondre, i per això som diversos grups que ens reunim per parlar d'aquests temes. I un altre serà el cas de les transnacionals i en concret Unión Fenosa al Carib i Amèrica Llatina.
Molt bé, aquestes jornades, aquesta contracimera es coneix com Enlazando Alternatives, com dèiem serà el 14, 15 i 16 de maig a Madrid. Nosaltres ara sí que ens interessa remarcar aquesta data una vegada més, aquest dimecres 28 d'abril a la Casa de la Solidaritat a les 7:30, la reunió informativa d'aquestes brigades de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, i després per aquells que vulguin, per aquelles persones interessades, això el 5 de maig ja seria la primera sessió de formació aquí.
Molt bé, doncs moltes Maria, gràcies
a tu, gràcies per venir a Contrabanda a explicar-nos-ho.
Molt bé, fins una altra.
Gràcies.
Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de Pau, a Contrabanda FM.